El nostre protagonista d'avui és un dels futbolistes històrics en actiu del futbol català i llegenda de la Unió Esportiva de Sants, ja que s'ha posat a la samarreta blanc i verda del primer equip 13 temporades. També ha passat per clubs com el Martinenc i el Castelldefels i sempre ocupant la posició de lateral dret. I tot i que és originari de Barcelona, des de ja fa uns anys és un potablava més. Va arribar per amor al Prat, es va casar amb una pretenca i des de fa poc també és pare d'un petit pretenc. De la seva trajectòria als terrenys de joc i del seu futur parlarem ara amb ell i per això marxem fins als estudis del Prat Ràdio. Allà es troba el nostre company Jonathan Marín. Molt ben acompanyat. Jonathan, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs, com bé deies, parlem amb un mite del futbol català. Són 13 temporades, com bé has dit, a l'inici doncs, amb la Unió Esportiva Sants, però ha passat també per altres equips, d'aquí del futbol de la comarca. Per tant, doncs, anem a conèixer una mica més la seva figura, el seu pes dins del futbol territorial i anem a saludar-lo ja. Cristian Fabregat, què tal? Molt bona tarda, benvingut aquí als estudis del Prat de Ràdio. I bé, com ha anat aquesta temporada on heu patit, sobretot al final, però bueno, novena posició. En fi, quin balanç, quina sensació us ha deixat aquest curs?
Doncs ha sigut una temporada una mica amb altibaixos, no? Vam començar bastant bé, la primera volta molt regular i vam fer una quantitat de punts important. I sí que és veritat que després de, abans de Setmana Santa vam agafar una mala dinàmica, hem estat quasi els 8 o 9 últims partits sense cap victòria i això que pensaves que estaves salvat i comencen a guanyar els equips de baix, com passa sempre a la segona volta, i et veus allà a falta de 5 jornades que et falten 3-4 punts i no acaba de vindre aquesta victòria. Però, bueno, per sort una mica ens vam conjurar, vam treure aquests puntets necessaris per certificar la salvació i, bueno, en un any de transició dels Sants, després de 2-3 descensos que havia patit consecutius, era un any d'estabilitat, d'intentar assolir la permanència per bueno, la idea de l'any següent és intentar estar als jocs capdavanters de la classificació.
Com bé dius, des de l'inici de la temporada i fins al mes de febrer, només 4 derrotes, però va ser entrar al mes de febrer, la segona setmana, partit ja contra el Júpiter, 3-0, i a partir d'aquí 5 derrotes consecutives, després un empat contra el Borges Blanques 1-1 i després unes 4 derrotes consecutives. Un batxe d'aquests, no?, que va costar revertir.
Sí, sí, les vaques flaques, no?, com venen. Sabíem que al final era una plantilla jove, era una plantilla que molts jugadors eren experts a la categoria i ens va anar molt bé el primer terç de la temporada i potser vam fer punts de més, que això ens va ajudar una mica a fer coixí, però jo tenia clar que en qualsevol moment la mala dinàmica va vindre i, bueno, en un equip jove, en un equip que li costa una miqueta més mentalment, doncs, el no marcar gols, les derrotes, doncs, afecten i això va passar. A partir d'aquí, doncs, bueno, una mica de treball a fort, es va aconseguir una mica d'una volta i bueno, vam aconseguir l'objectiu al final la penúltima jornada, però sí, va ser un any una mica de molts alt i baixos.
Mm-hmm. Ara parlarem de la teva trajectòria als Sants, però bueno, ara ens comentava el Manol els números teus aquesta temporada, com t'has vist? Personalment,
doncs, la veritat que ha acabat els últims 10 partits molt bé. Molt bé, sí que ha sigut un any complicat perquè l'any passat amb el Martinenc, l'últim partit de Lliga abans de la promoció, em vaig fer una lesió greu del turmell. Vaig estar 3-4 mesos recuperant-me amb un esguinç de segon grau i, bueno, això per voler forçar una mica de juvenil, per voler forçar una mica la pretemporada i estar amb l'equip, doncs no vaig acabar fent net i sobre el novembre vaig tenir que parar un mes perquè el dolor no menguava. Així que res, vaig parar a partir d'així, desembre, i vam començar aquest any i la veritat que res de molèsties i bones sensacions i a partir d'aquí doncs m'he sentit molt bé i els últims últims 10 partits, la veritat que ha acabat molt bé i s'endima molt, molt, molt bé físicament.
Hem de dir que, no sé si comparteixes aquesta definició, però ets dins del vestuari, no? Tot i que has tingut la responsabilitat de ser capità, aquesta temporada em sembla que has ocupat el càrrec de capità del Sants, però ets un jugador molt de la broma, no? De fer vestuari, de fer pinya, per tant, la part seriosa com que no sempre la portes com a primera impressió.
Bueno, és... A veure, és difícil, no? Suposo que amb els anys et saps gestionar-ho bé. Sí que entenc que n'hi ha moment per tot, i amb l'edat sé diferenciar molt bé quan s'ha d'entrenar a tope, quan es pot fer broma, quan pots fer una bronca sèria, quan pot ser més suau, però això t'ho fa l'experiència i potser la gent jove no està tan acostumada a aquest canvi de rol. Sí que és veritat que, clar, no té res a veure els veteranos que jo tenia quan sortia juvenil, que jo me'n recordo que era, la distància era enorme, jo podia compartir amb gent de 30 anys i tu notaves aquesta distància d'edat. En canvi, jo no tinc aquesta sensació de... Potser pel meu caràcter, de clar, jo ara comparteixo amb gent de 19 anys. Però per la meva forma de ser sí que... I que ha canviat, el tema dels vestuaris i la veterania. Dono aquesta... M'agrada també conèixer-los i a partir d'aquí saber d'ells i bueno, fer cohesió, perquè al final algú que no tens tracte no li pots donar una bronca o sigui, però, bueno, s'ho prendrà malament. Amb algú que coneixes i parles tant per lo bo, per lo dolent fora, dintre del camp, si li dius una correcció, t'ho acceptarà millor. Però això també va també amb la forma de ser i caràcter de cadascú. I bueno, en això pues, potser sí que em sento còmode amb aquest rol i en tots els equips que he estat, tant en Sants en les tres etapes, a Castelldefels i a Martinenc, doncs bueno, he tingut la sort de tant que cos tècnics com companys m'han escollit de capità i bueno, al final també és relatiu el de portar el braçalet, no? Però això va amb el caràcter de cadascú. Em sento còmode amb aquest rol i la veritat que a gust.
I com a jugador veterà amb trajectòria en el futbol territorial, no? Consideres també un futbolista amb picardia, aquesta tan, no? Tan famosa en el futbol i és tan important en certs moments?
Sí, l'altre futbol, no? Que li diuen, sí, la veritat que
alguna anècdota que puguis explicar de la teva picardia al terreny de joc?
Alguna anècdota, sí, la veritat que sí, i que bueno, inclús la porto als entrenos i algun company se m'ha enfadat. Bueno, com de lateral, carriler, perquè he jugat molt de carriler, les típiques contres que et fa l'equip contrari, no? I jo demanar la pilota. M'ha passat que jugadors rivals estan en contra del porter, un contra un, i vinc jo per darrere, i al final, com coneixes a la majoria de jugadors, demanar la pilota al company pel seu nom i te la passen i es queden com... Sí, alguna bronca m'han portat dels rivals, inclús...
De l'àrbitre, perquè això no està per bé, no?
No, l'àrbitre m'ha tret targetes. Sí, m'ha parat, falta, doncs, targeta, i bueno, fa un llibre en directe, però bueno, per lo menys no és gol.
I millor això que una entrada.
No, està clar.
Això que no fas mal. Com estem veient, Manolo, el Cristian se sent còmode davant el micro, i és que també, tot i que seguirem ara parlant de la teva etapa com a futbolista, ja has fet les teves coses també com a comentarista, no? I si no m'equivoco, amb la xarxa, pot ser?
Sí, correcte, vaig fer de comentarista, bueno, del partit de Primera Catalana, Martinenc Júpiter, d'aquest any, de la Primera Catalana del grup 2, i sí, la veritat que em sento còmode, que bueno, jo parlo, bueno, i em passa al vestuari i al camp, que em diuen que sóc massa passat, però bueno, ho visc així, la manera d'entenc que de jugar és parlant molt, estic constantment parlant en el camp, i és una manera d'estar ficat en el partit, de viure-ho i de ficar la gent, no? De fer, a vegades n'hi ha molt pa mort de companys i a vegades fa falta així. Encara prefereixo accedir-me i sobretot amb la gent jove que anar curt.
Uh-huh. Ara seguirem parlant de la teva trajectòria, però ara, abans d'acabar aquesta càpsula, podríem dir de curiositat o anècdotes del futbol, et consideres o t'han arribat a considerar, pels comentaris que has pogut rebre, un jugador de referència del futbol català per tants anys?
No, la veritat que mai he tingut aquesta percepció. O sigui, sí que és veritat que que m'agrada el tema del futbol català, que estic molt, molt ficat dintre i m'interessa, no? I porto molts anys i conec a molta gent, però la veritat, sempre he intentat fer les coses com he cregut. He tingut la sort també de tenir molts companys de... quan jo era jove, veterans, que m'he pogut fixar amb ell de les coses que m'han agradat i que no, i agafar totes aquestes cosetes tant de místers com de jugadors que m'han agradat, i bueno, al final exposar-ho i plantar-ho com la forma de ser. Jo sí que és veritat que he fet ara 36 anys, però la il·lusió de jugar i la passió d'entrenar i les ganes, ara portem a lo millor 3 setmanes sense entrenar i jo ja tinc ganes, no?, del dia a dia d'anar a entrenar, del partit, no?, el que et dona el partit i la il·lusió aquesta, no he trobat res que em pugui substituir això, i la veritat que físicament, mentre em cuidi i m'ho pugui adaptar amb logística i físicament, m'agradaria estirar-ho el màxim possible dintre d'uns paràmetres que pugui competir a cert nivell i que jo em vegi capacitat.
Mm-hmm. Són molts anys als Sants, però la temporada 20 i 21 decideixes fer el pas, o el traspàs, surts cap al Castelldefels, després allà estàs 2 anys, després 2 anys més al Martinenc. Què et va motivar a sortir dels Sants?
Bueno, va ser un canvi de cicle en general del grup, no? Al final portava molt temps allà a Sants, vam pujar l'equip de segona catalana a tercera divisió, que salvant les distàncies, fa uns anys considero que era molt més complicada la tercera divisió, i bueno, fer-ho amb un grup d'amics i companys, perquè al final vam ser 5 anys, 6 anys que vam estar un gruix de 8, 9, 10 jugadors els mateixos anys, que cada any ens trucaven equips a cadascú amb ofertes de superior econòmicament o de categoria, però decidíem quedar-nos perquè consideràvem que poder entrenar i passar el dia a dia amb companys que es van convertir en amics, que a dia d'avui tenim aquesta relació, i portar-ho a veure'ns cada dia, portar-ho també a la competició, i també que per sort anava molt bé i anàvem pujant categories. I sí que és veritat que, clar, era un grup que estava acostumat a guanyar, i quan arribes a tercera divisió passes d'estar a la part de dalt guanyant cada setmana o cada dues setmanes a patir derrotes, es va també pujar el nivell de professionalitat. Va costar molt més, era una tercera divisió que estava en Terrasses, Llagosteres, a Europa, tot Sant Andreus, equips que ara mateix estan a segona ref, era una tercera divisió en aquell nivell. Va costar, ho vam salvar 2 anys, però sí que és veritat que es va crispar molt a nivell de vestidor i a nivell d'equip en general. Llavors va ser una decisió una mica global, van marxar molts jugadors i considerava que quedar-me quan marxava el gruix important d'amics i companys no era el meu equip. Llavors va ser un moment que van sortir algunes ofertes, perquè vaig fer un bon any i Castelldefels era un bon club, era una bona oferta, i també marxava amb el Guille i el Navarro, que jugaven amb mi en Sants, i considerava que era una bona opció, i la veritat que vaig estar molt a gust aquells 2 anys.
Aquella temporada l'equip va quedar 6è a la Lliga, per tant va ser una bona, sí, molt bona, una bona temporada. Però, com deia, 4 anys fora dels Sants, i la darrera temporada decideixes tornar als Sants, també. Com es produeix aquest retorn?
Doncs mira, vaig estar 2 anys magnífics a Martinenc, la veritat que molt a gust. Martinenc, molt bon club, molt bona entitat i molt bona gent, i la veritat que tenia clar que volia, després de Castelldefels, volia algú serio, algú que no m'importava tant la categoria, perquè ja he tingut la sort de jugar 6 anys a tercera divisió, no m'importava tant la categoria, però volia anar a un club on es fessin les coses bé, on em sentís important, i Martinenc des del primer moment em va donar la importància. De fet, el primer any vaig ser capità, i he estat molt a gust. El segon any vam intentar l'ascens, no es va aconseguir. El segon any va vindre Toni Carrillo i li va donar un salt qualitatiu a la plantilla, a tot en general, i vam estar a les portes de l'ascens. I per, bueno, al final vam acabar la temporada i vam parlar i, bueno, vam decidir que els camins es tenien que separar, i una vegada surt això, la primera cosa que se'm ve al cap és Sants, perquè dius no em veia jugant a un altre equip. Sí que vaig tindre ofertes de categoria superior i de més distància, però tot el quòrum deia que al millor era una opció tornar on va ser la meva casa i on segueix havent-hi molta gent en la qual estaven les meves etapes anteriors. Es va donar, vam parlar i va quajar tot i vam firmar per Sants i hem estat aquest any i la veritat que molt bé.
Uh-huh. I si et pregunto per temes de futur, entenc que seguir el Sants és una opció, no?
Sí, la veritat és una opció. Sí que he tingut algunes trucades, han interessat algun equip, però de fet aquesta setmana he d'acabar de parlar algunes coses amb Sants, em vull reunir amb ells bé. És una opció i és molt loable i la veritat que és si es fan les coses com crec que s'han de fer i com volen fer-les, és una opció molt palpable. Sí que és veritat que també estic parlant amb altres equips, però la veritat que a dia d'avui algo extraordinari hauria de passar que m'encaixés a nivell logística, de proximitat, de categoria, d'entitat, que em fes valorar altres opcions per davant de Sants.
Clar, si em comentes proximitat, jo t'he de fer la pregunta. L'Ai Prat és un destí que t'agradaria? No sé si coneixes el Pepe Delgado, el David Vilajoan, no sé si t'has tingut... has coincidit, suposo que sí, no? Amb tants anys al futbol català, d'alguna o altra manera hauràs coincidit.
Sí. Home, a veure, l'Ai Prat, quin jugador del futbol cat o de qui no concederia a un club com el Prat? Sí, la veritat que el Pepe Delgado el conec de l'etapa d'aquí, hem jugat quan he jugat contra el Prat o quan he jugat que estava al Sant Cristóbal, i en David Vilajoan, doncs també molts derbis contra Europa, sense Europa, i de fet l'any passat amb Vilafranca també va haver inclús alguna conversació que es podia haver quajat el tema, i home, clar, qui no valoraria, i més sent Pota Blava, no? Que al final jo crec que també algú que hauria de mirar l'Ai Prat és aquest sentit de pertenença del jugador, de que no parlant per ningú, però que sentís el jugador jugar per l'equip del seu poble, o aquest sentiment de pertenença que potser els jugadors de fora no t'ho poden donar, i és un plus que això no n'hi ha diners o que ho pagui.
Bé, doncs estem fora de temps. Per tant, Cristian, gràcies per venir aquí als estudis del Prat de Ràdio. Gràcies per passar-te pel Connectats i estarem molt pendents de tu a veure com va l'estiu.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Segur que ja hem començat a pensar la necessitat de fer vacances, però ens hem preguntat com arribem. La psicòloga Lara Weinberg reflexiona sobre la necessitat de connectar amb nosaltres mateixos i estimular-nos, si cal. És un bon moment per pensar i valorar com estem i què necessitem. Amb ella conversa Sara Bella.
A la secció d'avui de Benestar Emocional tornem a comptar amb la psicòloga Lara Weinberg, que podeu trobar a Grup Sant Cugat a la plaça de Doctor Galtés. Hola, Lara.
Hola, bon dia, Sara.
Ja, això ja fa olor d'estiu i ja s'acosten les vacances i avui justament em sembla que ens vols parlar d'aquest tema, oi?
Sí, som-hi, estem tots pensant en això, segurament.
Sí. A nivell psicològic, en l'àmbit que tu ara no em surt la paraula.
El que em toca, no?
Et compet, sí. Què ens recomanes de cara a les vacances?
Mira, pensant en les vacances, he pensat molt en un comentari molt habitual, que potser no ens passa a tots, però així a nivell concret, sempre hi ha la cosa aquesta de la gent que treballa molt intensament i tots anem bastant atabalats, no?, durant el curs i tothom diu, és que arriba les vacances i la primera setmana em poso malalt, no? El primer que faig és posar-me malalt. Això surt molt, és curiós, i jo crec que hem de poder pensar sobre això, no?, sobre per què necessitem tant les vacances i com arribem a les vacances. Això per començar.
Hi ha gent que arriba molt al límit.
Hi ha gent que arriba molt al límit. Jo diria que la majoria de nosaltres, pel tipus de vides que portem...
Ens posem malalts o no, és veritat que hem arribat al límit.
I aleshores, jo crec que, sens dubte, per començar, i encara que no ens agradi, hem de donar un espai, no per posar-nos malalts necessàriament, però per descomprimir, no? Perquè, si no, el xoc de ritmes és molt brutal. I a vegades volem aprofitar tots els dies molt i omplir molt de coses, però jo diria que ens paréssim a pensar què necessitem i ens posem en el centre, no? Perquè si som pares prioritzem les necessitats dels fills, si som més joves i no som pares potser volem omplir molt de moltes coses i aprofitar per fer moltes coses, i acaba passant una mica això.
Que també ens estressem a les vacances, vols dir?
A vegades sí, no? Bueno. I que no hi ha prou espai justament per compensar tot el que passa durant l'any, no? I descomprimir, i frenar, i connectar amb un mateix. Parlem molt de la desconnexió de les vacances, de les nostres vides, però jo ho diria com una oportunitat de connexió amb un mateix. Que costa més durant el curs, no? I que són espais interessants per connectar, per desconnectar també, però per connectar amb altres coses, no? I deixar-nos sorprendre per això, i hem de deixar espais per això. Així que defensaria una mica deixar aquests espais també, i pensant que siguin vacances pensades per cuidar-nos, estimulants, per què no, descobrir coses, viatjar, fer, no? Però per cuidar-se, i que hi hagi aquest marge, no?
Això que inclouria dormir molt, per exemple, o no fer res, avorrir-se...
Avorrir-se és meravellós. Ja saps que jo vaig defensant l'avorriment tant com puc, la part xula de l'avorriment, no? Sí, i poder pensar què vull, perquè no tenim molts espais per pensar realment i amb calma com estic. És la pregunta que més sorprèn a la gent a les sessions, i et sembla que sí, que tens molts espais per pensar-ho, però no n'hi ha tants per parar-te en la setmana a pensar com estàs i què necessites. I a vegades no deixem aquest marge de maniobra a poder arribar a les vacances i pensar com estàs. D'altra banda, al contrari, també pot ser perillós. Deixo un buit, no penso en res, arribo a les vacances i no tinc res previst, perquè pot ser una mica abrumador, també, no? Està bé, per hipercompensar no ens en podem anar a l'altra banda i quedar-nos molt deprimits i sense res, no? Llavors, perquè no passi això, potser el consell concret que donaria...
Aviam, això és històric. La Lara ens donarà un consell concret.
No és molt concret, però sí. Parar-nos durant aquestes vacances, la proposta seria parar-se a pensar què necessito assegurar de cara a l'any vinent, no? A les vacances següents. Potser anotar, no?, quatre coses bàsiques, perquè des de la sensació de vacances, jo crec que, o quan s'acaben, no?, és molt més interessant poder pensar què m'ha anat bé, què no m'ha anat bé i què he necessitat. Que a vegades en la voràgina del curs és com anar, això que et diuen a vegades amb les nutricionistes, de no anar a comprar al supermercat amb gana, no?
Sí.
Doncs planifiquem les vacances en un moment on no podem ni pensar, no? Doncs justament una oportunitat per pensar en un mateix, en què m'està anant bé, què m'està funcionant, quan és familiar encara més, què li funciona a la família, no?, poder pensar en tot això, reflexionar sobre tot això.
Però què et refereixes? Estar a la platja, menjar més gelats, no sé, és que no, per aterrar una mica.
Pot ser aquest nivell, no? Mira, aquest any el que m'ha molestat moltíssim és la calor, no? És insuportable, em fa sentir molt malament, no puc fer res tot el dia i a mi no em funciona. I com que tinc la idea que m'agrada molt la platja, no paro de planificar vacances a la platja. Superimportant per l'any vinent, jo no funciono bé, sí, tinc calor, i anem a prioritzar això. A vegades són coses molt concretes, i a vegades són qüestions més profundes de si necessito estar més acompanyat, menys acompanyat, de si els meus fills necessiten moltes més rutines, hem canviat massa de lloc, i sempre que canviem de lloc dormen malament, i potser durant l'any ho vaig oblidant, i arriba ara en aquests temps o fa uns mesos i començo a pensar, ai, m'entusiasmo, no? I descuido aquestes coses que poden ser molt, molt concretes i molt petites, però que també són importants.
D'acord. I respecte a les rutines, et refereixes a sempre diuen, bé, sí que és un moment com per potser canviar-les una miqueta, dels nens normalment se'n van a dormir més tard. Això ho recomanes o més val ser estricta i seguir la mateixa rutina que durant el curs?
Torno a ser poc concreta, però depèn. Depèn de la família, depèn de la criatura. Per això em sembla tan important anar-se fent un vestit a mida per cadascú, no? Hi ha famílies que funcionen molt bé, al contrari, perdent una mica aquesta cosa més encursetada del curs, i aleshores justament és l'oportunitat de poder gaudir, de poder allargar, de poder anar a sopar tard, de poder, no sé, si no tens fills, sortir més de festa, coses que no faries tant, de poder distreure't i llegir una novel·la i quedar-te fins les tantes perquè no ho puc fer mai, no? I funciona molt bé així, en aquest cas, i sobretot el que miraria molt és l'impacte després de la tornada de vacances, perquè aleshores tornar a la rutina de cop pot ser com molt dur, i potser sí que faria una desaccelerada i una tornada a la rutina progressiva, no? Pensant molt tant en les connexions com en les desconnexions dels inicis i els finals de les vacances. I després hi ha gent que, per què no? Sembla que les vacances tot hagi de ser així, no? Però si els meus fills els segueix funcionant bé, anar a dormir a les 7:45, perquè és el que els funciona, i jo quan ho defenso tot funciona millor, dormim millor tot, descansem i estem bé, i potser no m'ho esperava, però tota la família funciona millor si estem sempre en un mateix lloc i anem fent una mica el mateix cada dia i no fem tants plans, per què no? Per què no cuidar això i pensar més en les necessitats de la família? Diria que el problema ve quan les necessitats són molt contradictòries entre
clar.
Els membres de la família,
clar,
no?
Clar, sobretot, bueno, entre els adults i els nens, o nens que un ja sigui adolescent i l'altre sigui més petit.
Hem de trobar un equilibri aquí, perquè aquí és on venen els conflictes, bueno, i entre les necessitats, que per exemple jo potser he de seguir treballant, els nens tenen molts mesos de vacances, no?
I tant.
Si he de treballar.
La conciliació és un problema.
I han de fer casals, o han d'estar amb els avis i les àvies, o depèn de què, les coses no funcionen. I aquí és on comencen els problemes i on convido a reflexionar molt. I a trobar opcions que cuidin a tothom, màximament a tothom i a tots els membres de la família, o en una parella, al funcionament de la parella. Aquí entre les negociacions. Potser tu necessites fer molt esport a les vacances i jo no, trobem espais per tot, no? Per exemple.
Sí, tot s'ha de parlar. Doncs bé, esperem que tothom tingui una molt bones vacances, oi, Lara?
I tant.
Tu també, que vagi
gràcies,
bé.
Gràcies, igualment.
Gràcies.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
I com sempre, els divendres, en aquesta hora aproximadament, ens agrada repassar les estrenes que arriben a les sales de cinema. Avui ho fem en companyia del Sergi Estapé, en solitari. Sergi, bona tarda.
Bona tarda, una setmana més. Com és divendres, doncs torna al cinema. En aquesta ocasió, en solitari, ja que el Jordi Guillem està fora del país, està a França, passant uns dies, doncs, d'aquests que té la gent i que els gaudeix. Doncs avantatges d'estar sol, doncs que bé, he triat jo les pel·lícules que he volgut, no he posat terror, que no m'agrada, hi ha altres subgèneres que no m'interessen, no, és broma. I desavantatge, doncs, que, bueno, que només m'escoltareu a mi i no tindrem la seva saviesa, la seva sapiència cinematogràfica. Com sempre, comencem el repàs a 5 de les pel·lícules que s'estrenen, però no s'estrenen aquest cap de setmana, ja es van estrenar ahir dijous. Comencem, crec que mai havíem començat amb una pel·lícula feta a Hong Kong, però té una molt bona crítica, es diu Todo saldrá bien, All shall be well. És una pel·lícula, doncs, com dèiem, feta a Hong Kong, dirigida per Ray Yeung, i amb actrius i, bueno, amb un elenc de... amb un repartiment format per, jo no els conec, Patra Au, Maggie Ling, Tai Bo i Song Jing-hui. És una, bueno, és una mica un drama, és un, són dues dones, l'Angie i la Pat, que són una parella que ha compartit 40 anys junts, i de repent la Pat es mor de cop, i l'Angie es queda, doncs, en solitari, davant de la família de la seva parella, que com que no havien fet papers, doncs aquestes coses, doncs, es compliquen, com ja sabeu, i ella lluita per mantenir la dignitat i també la casa en la que totes dues van viure durant la seva relació. És un drama, doncs, que fa, sobretot, doncs, incideix amb, bueno, primer amb l'homosexualitat, no?, i també amb el fet de que, doncs, bueno, si no hi ha papers, a vegades... dissortadament, doncs, la cosa pot ser molt complicada. Escoltarem una miqueta d'aquest Todo saldrá bien.
Quería que echáramos sus cenizas al mar.
Si la cubren de agua, su espíritu no descansará en paz. Propongo dejar sus restos en un columbario.
Nos lo quedamos.
Ya que la señora Wu no dejó testamento, todo aquello a su nombre pasa al familiar más cercano.
¿La tía podrá seguir viviendo allí?
Ya hablaremos luego.
Si os hubierais casado en un país extranjero, por ley tendrías derecho a su herencia.
No estaréis pensando en echar a la tía.
Doncs precisament el que estàvem escoltant, no? Que, doncs, si es haguessin casat en un altre país, doncs, la cosa hauria sigut diferent, i per tant aquí venen els problemes d'aquest Todo saldrá bien, aquesta pel·lícula feta a Hong Kong. Ens anem als Estats Units i per parlar d'una pel·lícula que és d'aquestes les que sembla que tindrà més acceptació, a més la gent li agradarà més, que és Com entrenar a tu dragón, How to Train Your Dragon, una pel·lícula de Dean DeBlois, protagonitzada per Mason Thames, Gerard Butler, Nico Parker, Nick Frost i Julian Dennison. És una pel·lícula fantàstica d'aventures amb dragons, és un remake, no ho oblidem, no? Doncs, ja hi ha hagut... una altra pel·lícula que anava d'això, i, doncs, ja ho sabeu, una illa que es diu Mema, hi ha vikings, hi ha dragons, que són molt enemics, i hi ha un noi que es diu Hippo, que és diferent als demés, i, bé, doncs aquí ve tota la història, que, bueno, els que suposo que els que us agraden aquest tipus de pel·lícules, doncs, no us voldreu perdre. El típic, doncs, bueno, cinema fantàstic, doncs, en aquest cas, amb dragons de pel mig. D'Estats Units ens anem a França, amb una comèdia, un drama familiar d'aquests així, però també amb tints de comèdia, que es diu La receta perfecta, el títol original és Bon Dieu. És una pel·lícula que dirigeix Louis Courvoisier i l'interpreten Clément Favot, Maïmen Barthélemy, Luna Garret i Mathis Bernard. És una història del Toton, que és un noi de 18 anys que, bueno, doncs es dedica una mica a la vida, doncs, lúdica, no? Es beu cervesa, se'n va de festa, bueno, amb els seus amics, no? Però, clar, ell té que cuidar una germana de 7 anys i també buscar-se la vida. Llavors es proposa fabricar el millor formatge comté de la regió, el que li faria guanyar una medalla d'or en el concurs agrícola i, a més, 30.000 euros. Una pel·lícula, doncs, que ha tingut premis importants, dos premis César i 4 nominacions. El Festival de Cannes també va estar nominada a millor pel·lícula, i a altres llocs, com el Festival Internacional de Cine Independent de Buenos Aires, etc. Escoltem una mica d'aquesta La receta perfecta.
Totón.
¿Qué hora es?
Las 9:15.
¿A qué hora hay que salir?
A las 8:30.
Anthony, ¿verdad?
Totón.
¿Sabes conducir un camión?
Lo he conducido desde mi padre.
¿Eres el nuevo?
Sí.
Llegas tarde. Espabila, tengo cosas que hacer.
¡Joder! Se te da de lujo, ¿eh?
¿Vives solo?
com mi hermana.
Doncs aquesta història del Toton, que és un nom que el nostre tècnic, el Jordi Roda, no li ha agradat gens, i no sé el Jordi que hagués opinat, però bueno, Toton, és Toton i punt. La Receta Perfecta, una nova pel·lícula que us comentàvem, i ja venim cap aquí amb un parell de pel·lícules amb els quals acabarem aquest repàs. Els 5 de les estrenes, recordem, es van estrenar ahir, i la primera és Votemos, una pel·lícula de Santiago Requejo amb Clara Lago, Tito Valverde, Gonzalo de Castro, Raúl Fernández i Neus Sanz, entre altres, com a protagonistes. És una comèdia, també amb tints de drama, que va de, bueno, la història d'un edifici del centre de Madrid. Hi ha una comunitat de veïns que han de votar el canvi d'ascensor, però la notícia és que hi ha un nou inquilí que té problemes de salut mental, que ha de llogar el pis d'un dels propietaris, i això, clar, la gent no li senta gaire bé, i a partir d'aquí, doncs, bueno, doncs tots els típics entramats, les típiques històries d'aquest tipus de pel·lícules, aquestes comedietes. Una pel·lícula curta, són 88 minuts, i, doncs, bé, es basa en un curtmetratge, del director Santiago Requejo, que també havia fet una obra de teatre sobre aquest Votemos. I acabem, no ens movem d'aquí, amb Esmorza amb mi, Desayuna conmigo, òbviament, tot i que la pel·lícula, com escoltareu, està feta en català, és dirigida per Iván Morales, amb Álvaro Cervantes, Marina Salas, Iván Massaguer, Ana Alarcón i l'aparició també de un actor que a mi m'agrada molt, que es diu Oriol Pla. És la típica històries creuades, no? Hi ha quatre personatges que lluiten per recuperar la fe en ells mateixos i en l'amor. Hi ha la Natàlia, que és una mare separada amb problemes econòmics, que té un accident de tràfic. Allà a l'hospital es troba amb Salva, que és un antic amic, que havia deixat un passat de delinqüència juvenil per trobar la pau ajudant els altres, i que vol marxar amb la seva parella, que és la Carlota, que es recupera d'una vida d'excessos i abandonament, però també lluita contra la seva obsessió per l'Omar, que és un compositor de música publicitària, que també està immers en una crisi existencial i creativa. Doncs ja ho sabeu, aquest Esmorza amb mi, aquest de Senyora conmigo, aquest drama amb històries creuades, del qual escoltarem ara una miqueta.
Tu m'agradaria tenir una xerrada amb mi com aquestes que teníem fa 20 anys, però gravat-la?
I per què no me la fas a mi? Potser també tinc alguna cosa a dir jo, no? Sobre el desamor.
Aquesta gana, aquest amor per la vida, això sortia d'aquí dins, tio, això sortia de tu.
Tu et mereixes que la teva vida sigui un puto hit.
Segon dia volem tenir fills.
Doncs Esmorza amb mi, aquesta pel·lícula d'Ivan Morales, amb la qual tanquem aquest repàs habitual a les 5 pel·lícules més destacades que s'estrenen aquest cap de setmana. Per tercera vegada ho dic, no s'han estrenat el cap de setmana, sinó que es van estrenar ahir dijous 12 de juny. I també s'han estrenat altres com Fight or Flight, de Sicarios en el aire, un thriller de Gran Bretanya, Algo le pasa a mi yerno, una comedieta feta a França, un drama fet aquí, Miss Carbon, un thriller d'Irlanda, Baltimore, un drama fet a Romania, 3 quilòmetres al fin del mundo, un altre drama però fet a Gran Bretanya, Mr. Barton, més drames aquí, Rider, Los Bárbaros, un altre drama fet a Espanya, Amores Brujos, un drama també fet aquí, Entre Marees, un documental espanyol, un drama fet a Kazakhstan, és un cinema que no portem gaire aquí, que es diu Bairuna Salut, i dos documentals fets aquí, 1,17 i Muñequita Linda. I arribat a aquest punt ja, doncs, encarem la recta final de la secció parlant d'un actor. A mi m'agrada bastant portar actors que no són els típics, doncs, jo què sé, James Stewart en l'època o, per exemple, Richard Gere, no? Sinó que avui m'agradaria parlar de Philip St. John Basil Rathbone, conegut cinematogràficament com Basil Rathbone, que va néixer un 13 de juny de 1892. Després moriria amb 75 anys el 21 de juliol de 1967. Va fer una gran carrera teatral. De fet, ell, tot i que després va tenir èxit cinematogràficament, sempre havia insistit que li agradaria ser recordat per la seva carrera teatral, i ell, sobretot, li agradava molt haver fet de Romeo diverses representacions. Ha sigut un d'aquells dolents habituals de les pel·lícules. Ell va començar amb una pel·lícula muda que es deia The Masked Bride, i després doncs ha aparegut allò, no? Fent de dolent, però aquell dolent elegant, no aquell dolent brutot, que no, un dolent, doncs, escolta'm, una mica de pedigrí, per exemple, David Copperfield, Anna Karenina, Los últimos días de Pompeya, també va sortir el Capitán Blood, Historia de dos ciudades, a Robin dels Bosc, de los Bosques, a la Torre de Londres, que si no l'heu vist amb Boris Karloff i Vincent Price, l'heu de veure, perquè és una, un pel·liculón de l'any 1939, i també va sortir El signo del zorro, també va... Era un especialista dominant el floret, les seves pel·lícules, o sigui, l'esgrima li agradava, i ell fins i tot va ser esgrimista olímpic, i escolta, ell s'hi dedicava, i la veritat és que mires les pel·lícules i déu-n'hi-do la traça que té. També va sortir a la tercera pel·lícula de la nissaga de Frankenstein, El hijo de Frankenstein, amb Boris Karloff, que era l'última que protagonitzava Boris Karloff, i bueno, ja va anar fent altres pel·lícules, fins que, com dèiem, que va morir el 21 de juliol de 1967. De fet, ell també es va especialitzar en fer de Sherlock Holmes, va fer 14 pel·lícules com el, bueno, aquest conegut detectiu de Sir Arthur Conan Doyle, i doncs bé, després finalment va fer algunes pel·lícules així, una mica parodiant els seus papers de dolent, a La gran noche de Casanova, juntament amb Bob Hope, i també El bufón de la corte, amb Danny Kaye. Va sortir en programes de televisió fins que fins i tot va tenir un paper important en el drama polític de John Ford, El último hurra. Va morir d'una malaltia cardíaca, com dèiem, als 75 anys, i el seu cos va ser enterrat a la Shine Memories Mausoleum de Hartsdale, a Nova York. Té 3 estrelles al Passeig de la Fama, una dedicada a la carrera cinematogràfica, una altra per dedicació a la ràdio i l'altra pel treball televisiu. Doncs Basil Rathbone, si voleu, segur que els que us agrada el cinema clàssic l'heu vist, jo us torno a recomanar La Torre de Londres, però a les altres que hem dit també fa molt bé el seu paper de dolent, tot i que després va fer aquesta nissaga de Sherlock Holmes, que no és un personatge dolent, sinó que és un personatge bo. Doncs marxarem, i no marxarem amb la banda sonora de cap pel·lícula en la qual participés Basil Rathbone, però marxarem recordant a una actriu, un tros d'actriu també de l'època del cine de Hollywood daurat, es diu Geraldine Page, va néixer el 22 de novembre de 1924 i moriria el 13 de juny de 1987, amb 62 anys, ara fa 38 anys doncs, que ens va deixar. És una actriu que potser molts no, el nom no us sona, però està considerada com una de les grans actrius, no només de cinema, sinó també de teatre, de la història del cinema. Entre altres va participar un western amb John Wayne, que es diu Gondo, un western d'aquests que no és tan conegut, però jo us recomano perquè està molt bé, si us agrada el gènere i més si surten indis. Interiores, amb Woody Allen, també va participar al Seductor, aquella pel·lícula de Clint Eastwood, altres com Dulce Pájaro de Juventud, Risas y Lágrimas, Set de Poder. Penseu que Geraldine Page va estar nominada 8 vegades a l'Oscar, que es diu aviat. Només en va guanyar un. Va ser la pel·lícula Regreso a Bountiful, 1985, després li van donar el 1986, on va guanyar l'Oscar a la millor actriu. Precisament la banda sonora d'aquesta pel·lícula, de Regreso a Bountiful, tenim aquesta cançó, Softly and Tenderly, que és una cançó, diríem, popular, una cançó cristiana típica d'aquestes èpoques del principi de la creació d'Amèrica. Doncs aquesta cançó Softly and Tenderly, que surt a la pel·lícula Regreso a Bountiful. Doncs això és tot, us esperem la setmana vinent aquí a la secció de cinema. En teoria el Jordi torna de França, igual es vol quedar a viure allà, perquè a més no, si no ja ens ho explicarà, però anava per un tema gastronòmic també, vull dir que anava a provar alguns productes, a veure si ens en porta algun que no sigui gaire tacanyo, i que ens porti alguns productes a mi i al Jordi, i per què no per tots vosaltres. Doncs fins la setmana vinent. Thank you.
Connectats amb Carme Reverte.
La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art. I ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam deixar per ser connectats.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday, one.
It's Friday then, it's Friday, Sunday, one. It's Friday then, it's Friday, Sunday, one.
Efectivament, és divendres, i què us sembla si abans de marxar fem un repàs a la nostra agenda amb les propostes que podeu aprofitar al llarg d'aquest cap de setmana. I tornem a Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. A Terrassa, avui divendres, a 2:15 de la nit, la Nova Jascava, actuació de Lluís Pardanyans Trio, que presenta el seu darrer projecte, l'àlbum Back Again. I dissabte, a les 5 de la tarda, i al Teatre Alegria, l'obra Dins del cor del món, Premi Butaca 2024, el millor espectacle familiar, i serà a càrrec de la companyia Engruna Teatre.
Gràcies, Sergi. Anem amb les propostes de Sabadell. Juli Ramon.
El Festival Observa Sabadell encara la recta final amb un concert de Pedro Capó. L'artista porto-riqueny actuarà aquest vespre a l'Amfiteatre del Parc Catalunya per celebrar l'ascens del Sabadell a Primera Federació. Aquest és el primer concert organitzat pel Centre d'Esports en el marc del festival i l'entrada general costa 30 euros, 15 pels socis del Sabadell. Demà l'Amfiteatre acollirà la Festa Flashback, on també es donarà a conèixer públicament la nova samarreta del Centre d'Esports Sabadell per la temporada que ve. I canviant totalment de registre, avui a les 9 arriba la cloenda del concurs Mirant al cel, de composició de sardanes. Es tracta d'un concert interpretat per la cobla La Principal del Llobregat, on es donarà a conèixer la sardana guanyadora del certamen, així com les 6 sardanes finalistes.
Gràcies, Júlia. I pel que fa al més destacat de l'agenda de Badalona, que hi tenim Anna Clarà. Bona tarda de nou.
Bona tarda de nou. Dissabte, la Biblioteca Llefià Xavier Soto participa en la 27a Mostra d'Entitats de Llefià, que se celebra a la plaça de Trafalgar en el marc de les festes del barri de Sant Antoni de Llefià. La mostra és durant el matí, a partir de les 10, i inclou activitats com actuacions i tallers a càrrec de les entitats participants. I també dissabte, de 10 a 2 del migdia, el Club de Rem Badalona portaran a terme una trobada amb les famílies de FANOC, l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, on faran activitats amb l'esport del rem i altres activitats com a part de la seva recuperació i benestar familiar.
Gràcies, Anna. És el torn ara per a les propostes del Prat. En Rocío Santa Eufèmia, bona tarda.
Bona tarda. Aquest vespre a les 9 arrenca la temporada de concerts a la Terrassa de la Capsa amb Carmen i Maria, dues artistes que barregen el flamenc amb la música urbana i amb el groove i el soniquete com a pilars de la seva música. I demà dissabte el nucli antic celebra la seva festa a la plaça dels Jardins del Cementiri Vell en una jornada que també acull la Fira de la Palmira. Precisament per això a les 6 de la tarda tindrà lloc l'últim capítol de la tercera temporada del gran podcast en directe. A 7:45 es farà el berenar amb l'Associació de Veïns i Veïnes del Nucli Antic i després serà el torn de la cultura popular i la música fins la nit.
Gràcies, Rocío. I anem fins a Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
Hola de nou, Carme. El col·lectiu Espàcia celebra el seu primer aniversari amb una activitat original i carregada de significat. Una amistat invisible literària. Es tracta d'un intercanvi de llibres en què cada regal es fa a partir d'un qüestionari previ que ajuda a conèixer els gustos de la persona receptora. L'objectiu és fomentar l'efecte, la cura i la descoberta a través de la lectura. La trobada serà aquest divendres a les 7 a la sala Xavier Cava del Mirador de Castellà del Vallès.
Gràcies, Guillem. I des de Sant Cugat us proposem una visita nocturna al claustre del monestir a partir de les 10. Aquesta activitat es realitza a les fosques amb la llum de llànties i espelmes amb un petit tas de vi de piment. El preu de l'entrada és de 9 euros i l'activitat té un aforament limitat. També us proposem anar a la presentació del llibre En encès espera al Centre Social i Sanitari de la Floresta a partir de les 7 de la tarda a càrrec de l'autor Benet Salelles, advocat i polític. Intervindran Ramon Piqué i Esther Roca Ballera, afectats per l'operació Garzón, presentat per Mont Carvajal. I acabarem amb una proposta per dissabte, la Nina Russa, que presenta el seu últim treball al Siglo Mercantic, demà dissabte a partir de les 9 del vespre. Un concert que és totalment gratuït. Fins aquí arriba aquest Connectats de divendres. Tanquem una nova setmana. Ens n'anem precisament de cap de setmana i tornem dilluns, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Gràcies a tots. Adéu-siau.